Ai, sí. És la Montserrat Caballé. Potser, de les melodies que fan vides, és l'artista més majúscula. Però vaja, que aquí qualsevol és important. I per això tenim el Petons Soler perquè ens ho expliqui. Petons Soler, podríem dir que el començàvem presentant fa molts anys com a cantautor. Abans era el noi dels pollastres. Però bueno, també ho ha sigut durant molts anys i no sé si encara ho continua sent, ara ens ho dirà. Però també, a poc es va anar convertint en documentalista. No sé, una persona que li agrada molt. És un cul inquiet de l'art musical, en definitiva. I de l'art en general, perquè estic segur que aquest talent que té d'anar explicant coses sobre la música, si l'apliqués a qualsevol altra disciplina artística, també se n'en sortiria. Petons Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
És la Montserrat Caballé l'artista més important que has entrevistat?
Jo crec que sí.
He intentat dir-ho, com a dimensió de personatge, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, si parles de dimensions... Mm. sí, però... No, indiscutiblement. Sí. Perquè els altres, per exemple, podien ser molt famosos o el que sigui, però important, són coses diferents. Sí. Són coses diferents. Important, la
més universal, per dir-ho així.
Per favor.
Montserrat Caballé.
És que és una veu increïble, eh?
Com va ser allò?
Mira... que pel 3 de 8 resulta que el Ricard Vinyals em va comentar que hi havia el Vendrell i jo anava pendent de veure si algun dia la podia entrevistar i tot això i jo puc lligar-ho.
Hola, Ricard.
Jo puc lligar-ho. Mira, ostres, parlava del Ricard. Del Ricard Vinyals, el tenim aquí.
Sí, col·laborador del llibre del Petons Soler, que ha vingut per saludar-lo.
Parlem de la Caballé. Mira, posa't aquí.
Estem parlant de la Caballé. Hòstia, això és molt perillós,
aquesta ràdio. Això està fet a mida, és increïble.
Que feu debat aquí o què?
Sí.
Aquí parlem de...
Sí.
Se'n va.
El renyen. Bueno, ja està, si et renyen...
Explica l'anècdota de la Caballé.
No, l'has d'explicar tu.
Va.
No, tu l'has d'explicar.
Per favor.
No, per antena, no.
Ah,
ostres, que hi ha coses que no es poden saber. Estem a l'antena, eh?
Sí, no?
Sí, mira el llum per mi.
No, per això deia que d'això... Hola, què tal? A tota l'audiència ràdio la feina.
S'ha espantat.
És que ha vingut, ja saps que en aquest programa intentem que hi hagi màgia, i la màgia ve sola.
L'ha d'explicar el Petons.
Vale. Sí, Petons, ets l'entrevistat, per tant, tu explicaràs aquesta entrevista amb la que hem volgut començar, precisament amb la Montserrat Caballé, perquè estem parlant d'un llibre en el que apareixen infinitat d'artistes, però, clar, hem volgut començar pel que considerem pot ser la més important, la Montserrat Caballé. Sí, sí. Com va anar allò?
Mira, bueno, ho estava dient.
El Ricard, que continuï parlant d'hoquei, okay, eh?
No, jo callo, que vull sentir l'anècdota. No l'he sentit mai.
Va, explica.
Ell va comentar que venia la Montserrat Caballé a fer una masterclass, no? Uh-huh. I llavors, pel 3 de 8, va dir, home, què et sembla, podies venir, tal i qual. I jo anava pendent d'entrevistar la Montserrat Caballé, que feia no sé quant de temps que ho havia dit, i sí, vull dir, vam anar allà, L'Anna va tirar fotos.
Explica l'anècdota.
L'anècdota és que l'entrevista la vaig començar dient vostè, que és la millor veu del món, no? I crec que ella va dir... Què va dir, Ricard? Va dir, home...
Home, no em digui això. Però és que, Àlex, havies de veure la cara... Sí, no, li va dir sèrie, eh? Diu,
sí, surt
no
el llibre.
No em digui això. I el Petón, imperturbable, per favor. Vostè, que és la millor veu del món,
és que...
i on la veu... Va deixar per inútil.
Jo pensava més... Va més que ho deixem aquí, no?
Home, això em diu la dimensió del personatge, però la veritat és que sí, que tenia tota la raó del món.
Sí,
és
sí.
Que, bueno, però és, tu tenies tota la raó del món.
Sí.
Efectivament.
Sí, però sí que hi va haver un punt de pudor per part d'ella.
Sí,
eh?
Vull dir, és curiós.
Jo vaig notar que ho estava dient seriosament.
Es va posar sèrie, eh?
Sí. Perquè jo estic segur que aquests personatges tan famosos en realitat són tímids. I en realitat són molt humils, per això han aconseguit arribar on han arribat. Perquè habitualment els xulos, els xuliputis...
Que pitja terra, no?
Sí, exactament.
Que pitja sempre terra.
Sí. Exactament. Mira, una mica és l'anècdota que dèiem abans amb el president Pujol, no? Que en el seu llibre explica que ell sempre deia que basava el seu, entre cometes, èxit, en que els llocs arribava a peu. No arribava mai en cotxe oficial. El cotxe oficial aparcava tres carrers més enllà i arribava a peu, és a dir, a nivell de la mirada de la gent. I quan arribava, arribava al mateix pla de la gent. No des d'un cotxe oficial. Sí, que... sí. I la Montserrat Caballé és una mica això, no? Sí, l'universalitat sí. aquesta de dir... Hòstia...
Però de totes maneres és molt diferent, perquè el Jordi Pujol, jo sempre he cregut que és una persona propera. I la Montserrat Caballé no és propera, és una diva. Era una diva, mm.
Però potser era perquè diva. La feien diva, no? Sí. Els propis representants...
És que també no devia ser gens fàcil.
No.
Gens.
Primer una persona s'ha de cuidar molt. I sé qui ets, exacte. La dimensió d'aquest personatge necessita una distància. Clar, és que si no, imagina tu, qualsevol xalat...
Esclar.
Pot fer qualsevol cosa, no? Bueno, nois, escolta, molt bé, no? Encantat.
Jo passava per aquí, eh? Sí, enhorabona i bones festes.
Però bueno, diuen que de ben parit és agraït, el Ricard sempre que ha vingut aquí ha vingut a saludar-nos.
Clar que sí. Home.
I això està bé.
No el descapaci de tu.
però és fortíssim que menciono Ricard Vinyals.
En sèrio?
I entra per la porta. I entra per la porta.
És així, la casualitat de la vida.
És increïble, això.
Bueno, si teniu loteria, no sé si sí. la Carme... potser comprar-ne ara, no?
Sí. Ja farem, aviam. Sí. No, a la ràdio no en fem, però miraré de comprar-la aquí, al quiosc del que sigui.
No, pels tres, va. Fet, vale. Fet.
Fiquen.
El primer que compri alguna cosa, dins del dia d'avui, que sigui pels tres.
Molt bé. Bones festes a tothom.
Gràcies, Ricard.
Que vagi bé. Adéu, maco.
Ja veus, petó, una de les gràcies, precisament, d'aquesta anècdota són les amistats. En tens moltes, d'amistats.
Home, tots en tenim.
Sí, Bueno, tots en tenim.
El Ricard, home, el Ricard el conec des de que va néixer.
Quasi, no?
Saps, l'anècdota és que la seva mare, del Ricard, i la meva mare van estar juntes a l'hospital i quan va tenir-lo ell. Uh-huh. I llavors la meva mare va tenir a mi germà. Ostres. És a dir, es porten dos dies, mi germà i ell.
És un criajo.
Es porten dos dies, mi germà i el Ricard.
Sí, de fet, jo crec que sóc també igual que ton germà, o sigui que més o menys són tots de la mateixa.
Devien estar totes les mares aquell dia allà, no?
Ah,
bueno, així no. Així no.
351, és a dir, 351 miniarticles ordenats cronològicament del 616. Estem parlant, ja, vaja, dius a tot, als quatre vents que hi haurà segon llibre.
Clar. Home, ara primer que surti aquest, però després, clar, hi haurà un segon.
Mm-hmm. I, per cert, comencem pel principi, perquè hem començat amb la gran diva, que ens ha deixat allò com molt despistats, i després ha vingut l'altra diva, que és el Ricard Vinyals. Melodies que fan vides. Sí. Evidentment, queda telegrafiat que hi havia una segona edició ben aviat. Però parlem de la primera, efectivament. Batalletes d'un cantautor penedesenc jubilat. Com vas començar a fer aquestes batalletes? A publicar-les, en aquest cas?
A publicar-les, em sembla que era no ho sé segur, però em sembla que era el 2019. Uh-huh. Em sembla que era el 2019.
2019.
19. Això, els articles aquests petits, eh? Uh-huh. D'aquestes entrevistes que parlava el Ricard, això és molt anterior.
Clar, clar, perquè són miniarticles que hi ha de tot. Inclous entrevistes i inclous coses que tu et ve de gust comentar, no? En què consisteix?
Anècdotes.
O sigui, no hi havia un patró concret d'aquests articles, no?
No. El que passa és que cadascú ha de fer el que ha de fer, perquè jo això em vaig posar en terrenys pantanosos, per dir alguna cosa, perquè has de saber escriure. Jo el que tenia era l'anècdota i era tot això, i a vegades potser a l'hora d'escriure, si ho hagués agafat i ho hagués fet una persona, un periodista, doncs ho hagués fet molt millor. Però bueno, jo vaig posar-hi totes les ganes i tota la bona intenció.
Mm-hmm. Perquè, clar... Tu, la teva vida, per dir-ho així, la teva faceta documentalista, neix en Penedès Televisió o neix abans?
Neix, és curiós. Al començament de Ràdio Vilafranca, al cap d'uns anys de Ràdio Vilafranca, devia ser l'any 85 o 86, és a dir, l'època que tu estaves antena
Penedès. Sí, que venies que t'entrevistava allà a les catacumbes de les muntanyes. Sí,
hòstia, però allò xulíssim, aquest programa que teníeu. Eh? Hi havia el Pep Vergés, també.
Sí, també.
Tota una colla allà també. De personatges que després us han mogut. I,
sí, home.
I és curiós, eh?
Hem anat a patar tots al bord una altra vegada.
Doncs era 85 o 86, aquí a Ràdio Vilafranca, i... va ser compartint programa amb el Jaume Girona, que el Jaume Girona va ser el meu mestre, mestre en el sentit que va ser referent.
Home,
en quant a que jo vaig aprendre més al costat d'ell totes aquestes coses. Per exemple, vam compartir, jo vaig començar fent un programa de cançó catalana, que va ser el segon, perquè el primer l'havia fet el Xavier Cervera, el exdirector de, de la Polifònica.
De la
El primer programa de cançó catalana.
Caram.
Llavors jo li vaig agafar el relleu i vaig fer un altre programa de cançó catalana que va durar moltíssims anys.
Que tu eres, clar, tu eres més jove que ara.
Home, jo tenia 25 o 26 anys.
25 o 26.
Sí, sí, sí. És a dir, més de la meitat, però segur. Aviat un terç.
Sí, 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 clar, Ràdio Vilafranca és això, ja comencem a comptar gent amb cabells blancs perquè es va començar, doncs, el 82. I, per tant, tu estàs parlant del 86, ja amb la ràdio consolidada.
Sí.
I crees un programa de música catalana, que ja, ja veus que, clar, jo crec que abans feies un programa i era posar música d'art, no? Que era el que més... Clar, tu ja veus el Cervera que, coi, pues fa alguna cosa més i t'hi poses. Bueno, jo, ja no farem només música.
Sí, ja cantava, eh? O sigui, ja cantava.
Tu ja cantaves, clar, ja coneixies una mica.
I llavors el Xavier Cervera, ostres, és que es va portar amb mi, però d'una manera increïble. Em va deixar tots els guions dels programes que ell havia fet. Me'ls va deixar tots i em va dir, mira, això és el que jo he treballat i el que he fet. A partir d'aquí, tu fes el que vulguis. I després, per l'altra banda, el Jaume Girona va agafar i em va dir, jo ho faig d'aquesta manera i tal i qual, però encara em va fer una cosa millor, que és que em va deixar compartir un programa amb ell, que es deia Fins l'hora de les bruixes, i el fèiem un cop a la setmana, de 11 a 12. Fins l'hora de les bruixes.
Clar.
Ostres, i això em va començar a dir, hòstia, que xulo, no?
Quasi com el Loco de la Colina, tu.
Hòstia, de veritat, eh? De veritat, la idea era aquesta, explicar coses raríssimes i... Però el Jaume, ostres, no sé si fa res de... A vegades el veig a la tertúlia de les televisions, de ràdio no sé si fa res,
no,
però era extraordinari.
Ja li direm.
Era extraordinari. Era extraordinari,
ja li direm, a veure si es torna a animar, estaria molt bé, perquè hi ha hagut un pas de talents moltes vegades desaprofitats, entre cometes, aquí per la ràdio, que seria interessant
de retrobar-los.
No?
Però llavors hem de dir la veritat. Llavors, la veritat és... I ara tu, ara faràs de cavaller. Ara faràs de cavaller, tu. Però jo tinc que dir-ho.
Endavant.
Que jo els passos en quant a el que és periodisme musical d'aquí, del Penedès, els vaig seguir darrere teu. El meu referent... Escolta, primer, ara, fins ara has parlat tu, ara m'hauries de... Ara m'hauries de deixar parlar. M'hauries de deixar parlar. Que és que, seguint el que tu feies, les entrevistes que tu feies al començament, que jo no feia, perquè jo només feia programes de música...
Sí, només de guió, no?
Sí, jo el que feia era posar cançons i parlar, doncs, d'allò. Però... seguint el que tu feies, que vas començar aquí a portar tots els personatges del Penedès, i quants anys fa que fas això?
Jo és
que
és... Pues mira.
És increïble, això.
Pues sí, de fet, la ràdio de Sant Quintí va començar el 82, també, però cap a... Bueno, 83, potser. Un any més tard que Ràdio Vilafranca. I jo ja començava a Ràdio Martorell, el 81. Si no recordo malament. Pues mira, 42 anys, o 43, clar, sí.
Jo no conec...
Als 17 anys vas començar, sí.
No conec ningú que no hagi passat pel teu programa.
Home, no, sí, molta gent. I a més, és de dir, ara interpel·lo que sóc molt mandrós i em costa vida cridar la gent per fer entrevistes, eh? Menys mal que la gent diu, que hi de lo mío. I bé, i... Perquè, digues la veritat, qui ha quedat per fer aquesta entrevista, tu o jo?
Home, jo t'ho vaig proposar. Escolta'm, Àlex, per favor, et semblaria bé, tens tota la raó.
Jo, sí, no vaig ser jo que em vaig cridar, no? Ja esperava, de fet, això, que em fessin la feina, sóc molt mandrós. Bueno, mira, si t'has quedat amb alguna cosa bona de mi, pues jo encantat de la vida. Sembla el programa de confessions. És una mica un llibre de confessions, aquest? Perquè, clar, tu parles dels demés, però jo no sé si entremig tu també... La teva òptica de les coses i de la vida queda aquí.
Vaig copiar tot el que fa, sempre segueixes els passos d'algú. I la manera de fer els articles, em vaig, d'alguna manera, a l'hora d'escriure'ls, el 3 de 8, em vaig fixar molt amb l'estil del Jordi Llavina, que és, no és que sigui un crac, és que és increïble.
Tenim...
És increïble.
Buah.
És increïble. Amb el Jordi Llavina, que sempre fa una visió personal, molt personal, de tot el que ell li passa i tot això, i després del Fonxo Blanc, per l'altra banda, perquè parlant dels altres parla d'ell.
Aquí vaig.
Aquí, o sigui, parlant dels altres parla d'ell. És una cosa que jo no havia descobert que això es podia fer. I això és increïble, perquè la gent diu el que sigui, parla d'una cançó i tal, però llavors tu aportes el que aquella cançó, que amb aquella persona li diu alguna cosa, el que t'aporta tu. O sigui, parlant dels altres, parles de tu.
Clar, perquè tu no estàs fent un llibre de... jo què sé, si parles de 351 artistes, que no ho sé si són
tants.
Perquè jo crec que sí. És a dir, que cada article és un artista, això sí.
Sí, home, sí.
Tu parles des de la teva òptica, fas un article.
Clar.
Un mini article, en aquest cas.
No, trio una cançó. De cada un d'aquests.
Et bases sobre aquesta cançó.
De cada un de... Jo conec, teòricament, conec bastant el repertori de tots els personatges, sobretot els penedesencs, perquè sempre, això ho saps tu, quan ve qualsevol persona, jo el primer, et regala el disc. Et regala el disc perquè te l'escoltis.
Sí, sí, correcte, correcte.
Els meus els tens tots.
És un agraïment etern que faig.
Els meus els tens tots.
Sí, sí, perquè és que és producte del talent i de l'esforç fer aquell disc. Per tant, que me'l regalin, la veritat és que sempre estic molt agraït.
Doncs a mi me'l regalaven quan jo feia els programes i les entrevistes a la tele i totes les històries, i en tenia 300 o alguna cosa així de gent del Penedès, eh? Això és una barbaritat de gent del Penedès.
Tu veuràs.
Doncs la veritat és que, tinc que ser sincer, molts escoltava una cançó o el que sigui i el deixava estar. I ara no. Ara que estic jubilat, ara he tingut temps i oportunitat de dir, a veure, aquest personatge, què ha fet? I, hosti, per exemple, Roger Sobirana... Hi ha quantitat de gent que ha fet quantitat de bona música,
que
en coneixia una o dues, i després entres i dius, tot això ha fet aquesta persona? És increïble.
Potser sí que hauríem de fer un programa repassant els 300 del munt d'artistes penedesencs que tens amb gravacions, perquè això sí que, amb cintes de casset, suposo moltes.
Amb cintes de casset, clar, de la primera època.
Clar,
però
clar.
És el que tens tu, que amb cinta de casset...
Sí, però no, jo segurament no ho tinc tot el que tens tu, no, perquè jo soc molt despistat.
A veure, jo,
com
que fa molt que ens coneixem, jo sé que tens coses, jo sé que tens coses d'arxiu, per exemple, del Flam d'Ou, que era un grup de Gelida.
Sí, senyor, hi ha alguna cosa,
hi ha
alguna
cinta. Que eren boníssims, Doncs... Que això ho tens tu amb cinta de casset.
Això ho tinc jo.
Veus? Hi ha coses que... Ostres, a vegades, ara que existeix tot això, es podria digitalitzar i...
Pues, per exemple, nosaltres hem fet una mica de tasca d'aquesta, però és veritat que ens haurien de posar... Mira, capatón, doncs ja ara, amb aquesta entrevista, ens has fet allò... Aixecar el cul de la cadira i segurament ens hi posarem, almenys tot el material que hi ha aquí, intentarem anar-lo digitalitzant.
És que hi ha coses que no es poden perdre,
Des d'aquí una abraçada al meu amic Joan Amat, que és el que pringarà també, digitalitzant coses.
Avui no em dirà adéu quan marxi.
Segurament. Senyores i senyors, estem aquí xerrant en una d'aquelles entrevistes que tot menys entrevista, acostuma a passar, i que és d'aquelles coses que millor que les estudiants de periodisme o de tal no s'hi fixin mai, perquè aquí no surten entrevistes i, per tant, ni els cànons de lo que s'ensenya passen per aquesta ràdio. Aquí, al final, la cosa la fem durar el que la fem durar. I mira, una anècdota. El Jaume Martí, això, és que anem al Jaume Martí. Sí, que
Jaume és el més gran.
És el més gran per moltes raons. Jo també el vaig poder conèixer, ostres, amb unes nits d'aquelles perdudes al Pla del Penedès, no em facis dir per què, ell venia amb el cotxe perquè tenia bons amics allà al Pla i coincidíem, que jo era molt jovenet, i venia amb el seu cotxarro, un Renault que tenia de tot, i ens agafava i ens portava cap a Sitges a la nit. Vista pel Jaume Martí. Hòstia, mai a la vida... O sigui, li agrairé sempre, perquè són experiències vitals que mai més podràs fer. O sigui, allò era genial. Però si una cosa em queda a mi del Jaume Martí és el seu respecte per la música i les arts musicals. I per què ho dic? Perquè quan vas llegir aquesta frase en el llibre, que et va dir... Estima la música. Sobretot, no diguis mai...
Sí.
Que la música no val res.
És, a veure, és
increïble. Explica'm. Bueno,
també en un d'aquests menjars que feia. Mira, el dia que fèiem aquest dinar va ser... ho recordo perfecte. Hi ha coses que recordes i coses que no. Però, per exemple, hi ha coses que et marquen. Estàvem al Pere Tàpies.
Sí, senyor, exacte.
El Janio i jo estàvem allà.
Dinars impagables, m'imagino. Pere Tàpies,
a la Cucanya.
Expert culinari. vaja, aquell no deixava passar una.
No sé com... Em sembla que va ser per una ràdio de Vilanova o alguna cosa així. És igual, no sé què
feia
va ser.
Feia un dinar tertulí,
sí,
vaja.
Sí, un de tertulí i tot això. I en un moment determinat, ostres, em van donar una lliçó de modus. I em va agradar molt, perquè m'ha servit tota la vida. Tota la vida m'ha servit, això. Que me'n recordo que vam parlar de que el Palito Ortega, el del corazón contento i la felicitat i totes aquestes coses, havia deixat la música per dedicar-se a la política. O sigui, perquè no sé per quin motiu es va fer polític. I allà a la taula jo, que era un listillo i que era un nen comparat amb ells, perquè era un nen, de veritat, doncs vaig dir, menys mal que ho ha fet. Vull dir, perquè com a cantant, no, menys mal que ho ha fet, no? O sigui, l'encertada. I saps què em van dir? Em van parar els peus tots dos, tu. El Janio em va dir, diu, escolta'm, a veure, mai diguis, aquest tio el que fa és dolent, és una merda. Digues, a mi no m'agrada. Digues, a mi no m'agrada. Perquè el que poden fer, amb tu et pot agradar o no. I llavors, el Tàpies, que sempre acabava de rematar-ho tot, em va mirar sèrio i em va dir: i si ha tret tants discos i ha guanyat tants milions amb la música, per algú deu ser. Escolta'm, vaig estar callat fins al final, fins als postres. El cafè ja hi vam tornar, però vaig estar... Em van parar els peus tots dos, saps el que vull dir? Vaig pensar, hosti, que bé, que bé.
I tu, en comptes de callar, tu, que podria ser, doncs, qualsevol que se les dongui, podria dir, bueno, saps què, mira, això, com que queda allà en petit comitè, ho esborro... continuo l'entrevista, i tu vai, ho dius i ho expliques al llibre.
Jo ho explico perquè aquestes lliçons a la vida...
Sí, senyor.
O sigui, els que et posen la mà a l'esquena i et diuen molt bé, molt bé, això no val per res. Tot això és molt maco, però no val per res. Aquí, el que els tios com ells, que tots dos ja tenien una carrera increïble, em van dir, tu, niñaco, que ets un niñaco, calla, i aprèn de nosaltres. I aquesta lliçó em va servir per tota la vida. I ara cada cop que veig el Palito Ortega per la tele, me n'en recordo d'ells dos, tu. Me n'en recordo d'ells dos.
Per cert, t'agrada la cançó a partir d'ara o continua sense agradar?
No, la veritat, no, la veritat és que ara, per exemple, en conec alguna d'ells que no la coneixia, i, per exemple, aquella El corazón contento, te va cantar la Marisol,
sí,
i tota
aquesta
gent.
Sí, és veritat, és veritat.
Tengo el corazón contento, sí. Corazón contento, gent.
Cuando te conocí,
aquesta.
Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.
Bueno, estan bé, no?
Tú eres de mi vida la alegría.
Està bé, està bé, està bé. Per això, i això és el que trobareu al llibre. Melodies que fan vides.
Anècdotes d'aquests.
Anècdotes que fan vides, també. Bé, doncs, en tot cas, farem una primera falca del llibre. Estem presentant aquestes batalletes d'un cantautor penedesenc jubilat, en Petón Soler, amb aquestes melodies que fan vides, 1. Jo, francament, si voleu fer-vos un regal realment original, compreu-lo, perquè, de veritat us ho dic, és un llibre que es devora. Que comences i és com si... Bueno, igual que un miniarticle del 3 de 8 que agafes, doncs... I jo ja me'ls devorava, perquè inclús els esperava. Cada setmana esperava perquè prenies alguna cosa, perquè, si, ni que sigui, si treballes d'això, doncs era una bona eina per dir, anda, mira, doncs, això no ho sabia, això no sé què. Però és que a sobre... 2 minuts, i quedaven llegits, i més que llegits, dic 2 minuts i no un perquè me'l tornava a llegir, per si un cas m'havia... Doncs aquí tindreu l'oportunitat de multiplicar aquests 2 minuts per 300 i pico articles, que són els que apareixen en aquest llibre, i que podeu comprar a on?
A totes les llibreries. I ara, ja, el que d'alguna manera, per això et vaig dir si podia venir al programa, és perquè el tanco aquí. Tanco totes les presentacions públiques, les tanco aquí, perquè... Com que se n'han fet pocs, perquè les edicions avui en dia són petites, d'aquest només se n'han fet 500.
500?
Només hòstia, 500.
Pues, pavileu, si no voleu. No, si t'ho dic en sèrio.
No, però les edicions així comarcals són petites. I com que estic jubilat, he pogut anar als pobles a repartir-lo i tots els pobles en tenen... Mira, Guardiola el tenen a la carnisseria.
Olé,
ja em diràs tu què té que... Però l'he anat deixant a tots els pobles. I et tinc que dir la veritat, ara en aquests moments a casa en tinc 10. 10 llibres, per tant, tot el més està repartit. No està venut,
Bueno,
però està repartit.
Doncs ara que arriben els Reis Mags d'Orient i el Tió i aquestes coses, seria interessant que penséssiu en fer un regal. De veritat us ho dic, que no es tracta de dir, ah, patam, perquè és d'aquí, no és d'allà. Que no, que és, a més, clar, no estem parlant de música penedesenca, sinó universal. El Cavaller, el Palito Ortega, en aquest cas com a anècdota del Jaume Martí. Clar, aquí expliques. De fet, tot aquest el llibre no hi ha res de nou. Tot això ja s'ha pogut llegir, el 3 de 8, està publicadíssim.
Sí, està tot publicat, El que surt aquí està tot publicat.
No hi ha cap exclusiva, no?
No.
Cap cosa que s'hagi afegit.
No, però, per exemple, sí que hi ha coses que m'agradaria dir. Per exemple, la peça del Roger Sobirana.
Sí, que... ja ho sé, que volies dir-la, sí. Perquè te l'estimes tant.
No, el Roger Sobirana no és un bon músic, és un gran músic.
No.
Són dues paraules diferents,
El Rogerito, que diem sempre quan ens comuniquem, Rogerito.
Però vas descobrir tu.
Bueno, es va descobrir ell, perdona que et digui.
Però ell et venia amb les cintes
venia
de caset.
Venia aquí pesadet, que tenia 13 anys o 12 o 14, i venia amb la cinta.
Que bo!
Gravada en Casiotone, o vés a saber en quin
però
margarillo.
Però ho vas descobrir tu, que curiós.
Sí, home, sí. No, li van donar bola. Això és com el Cesc Freixas. Cesc Freixas, de les primeres entrevistes, va ser aquí, en un racó, amb en Quim Lázaro, del Trànsit, jo, i aquí el Cesc Freixas. Doncs bé, quan va fer, ara que diu que que deixa un parell d'anys de recés en la seva carrera, em va escriure i em va demanar, estava fent un recull d'entrevistes i em va demanar l'entrevista aquella.
Veus?
I per sort la teníem. I va quasi plorar.
Hosti, la primera de totes?
Plorar. No, la primera no.
Bueno, però una de les primeres.
De les primeres. De les primeres. Hosti, i va quasi plorar d'emoció, perquè, hòstia, és veritat, tothom té uns inicis.
Home, s'agraeixen aquestes coses. Quan sí. tu vas...
El Roger igual.
Quan no, però quan no ets conegut i vas a un lloc i et fan
Exacte.
Cas, et fan cas,
Exacte.
Et fan cas, és una cosa que dona gust. Jo me'n recordo del Roger, jo el Roger el vaig descobrir en els programes teus de tarda mm-hmm. que mm-hmm. posaves cada dia a la posta de sol.
Ahà.
A la posta de sol una peça d'ell.
Sí, senyor.
Que il·lustrava la posta de sol.
Sí, senyor, i mira't on ha arribat. A recollir Òscars i tot de...
Però te'n recordes d'això?
Sí, clar, que me'n recordo. D'aquest programa, igual que tu te'n recordes de l'anècdota del Jani Martí, que t'he posat quasi a prova per dir que potser no se'n recordarà i no sabrà de què parlo. Conxi, te'n recordaves.
Clar.
Però fil per randa, me l'has dit tota exactament quasi com està escrita.
I vols que te n'expliqui una altra de simpàtica?
Sí, us plau.
Mira, el José Luis Perales, i també surt en el llibre, mm-hmm. el José Luis Perales el vaig anar a entrevistar al Gran Casino de Barcelona. I jo hi anava, en aquella època, no sé si recordaràs tu, el Peric, cada setmana, em sembla que era a l'interviu, o em sembla que era l'interviu, treia un acudit en el qual se n'enfotia del José Luis Perales.
És veritat.
Li tenia una mania, però sortia setmanalment. Uh-huh. I llavors era com una conya, no, el José
Exacte,
Luis Perales?
Un personatge,
sí,
ja.
Sí, era un personatge. Creat. Doncs vaig anar a entrevistar-lo pensant, hosti, aquest paio deu ser, però bueno... O sigui, d'alguna manera, quasi bé, no sé, d'una manera que me n'anava a fotre, de veritat, em sap molt de greu dir-ho, però vaig pensar, hosti, el Perales, a veure què, es va seure a la taula i és una gran... És tan bona persona, ens va atendre tots els que estàvem allà, que érem 3 o 4, uh-huh. amb una... Pobre tio, de veritat. I vaig pensar, vaig girar-ho.
Sí,
vaig girar-ho.
Et vas empenedir de tot el malament
sí,
que havies pensat
sí.
d'ell.
I llavors vaig fer, el 3 de 8 vaig escriure un article deixant-lo pels núvols,
Correcte.
Dient era una bellíssima persona.
Correcte.
I a vegades aquestes coses... Uh-huh. No et pots fiar del que diuen, eh?
Imagina't si és interessant el llibre que estem presentant, que no, insisteixo, no es tracta d'un recull i ja està d'articles, sinó que són anècdotes que expliques meravelloses dels prejudicis que a vegades tenim a la
sí.
vida i que va molt més enllà de la música. I és veritat, i et diré que José Luis Perales tinc entès que és dels compositors, clar, amb això de la composició pots guanyar molts diners. Ja ho saps tu que...
No, ho dic per ell.
Efectivament.
Ho dic per ell.
Jo diria que fins ara no ho sé, però fa uns quants anys es deia que era la persona que més diners havia recaptat a nivell de drets d'autor a nivell mundial.
És que és més compositor. És més compositor que cantant.
O sigui, un tio que, vaja, forradíssim, que podria estar per sobre del bé i del mal, i en canvi és de les persones que dius tu que més... Amb més respecte us ha atès.
Tipo, tu saps quina bona persona? Jo recordo que es va posar a la gala i ens va parlar de que aquell cap de setmana se n'anava amb el seu fill a pescar, amb un llac i no sé què, totes unes coses allò personals que dius, ostres, quina bona persona, no?
Bueno, suposo que ell és, perquè amb tants diners el primer que hauries de fer és gaudir de la vida, no? I en canvi hi ha gent que...
No, però hi ha gent que és bona gent, de veritat.
Per això.
Hòstia, vaig anar a entrevistar Julio Iglesias... I no és que sigui un fantasma, és que és el fantasma més gran del món.
Devia ser divertit, no?, per ser aquella entrevista.
Hosti, però és que, no és que fos un fantasma, és que aquest tio, perdona, entre paraules, entre cometes, i no queda de bé dir-ho, és un capullo. De veritat, hosti, de veritat, va vestidet d'una manera que no sé què, es pensava que era Nostre Senyor, però escolta'm...
Ostres, és que si féssim una nòmina de tota la gent que s'ha entrevistat, uau... És que s'ha entrevistat a molta gent, boníssima.
D'aquests coneguts en una altra època, ara ja, últimament, no, però de tota aquesta colla, sí, sí, alguns de ben xulos, sí, sí. I en parlo en el llibre aquest d'alguns, per exemple, del Julio Iglesias, que és que quedaràs parat, però és que a mi, el Julio Iglesias, tinc una contradicció. A mi hi ha cançons d'ell que m'agraden.
A mi també.
Però, de veritat, totes aquelles cançons que canta sud-americanes del currucucú i totes aquestes històries, hòstia...
Les versions que feia dels temes clàssics sud-americans, hòstia,
però té una veu molt especial i me'l poso alguna vegada. Però ell, com a persona, ja te'l regalo, però ho he escrit, això, eh?
Doncs una altra de les coses que podeu trobar al llibre, la visió del Petó en Soler de Julio Iglesias.
Sí.
No tothom ho pot escriure, això. Perquè tu escrius sobre coses verídiques, no sobre invencions.
Home, invencions, si m'invento això...
No, clar, bueno, escolta, fantasmes al món ja...
No, sí, home, però pot venir algú i dir, escolta, tu...
Estaves a 10 metres del Julio, vas fer així, mira, ja he estat amb el Julio.
Bueno, de totes maneres, tampoc el vaig tenir per fer-li una abraçada, perquè era una roda de premsa, ja saps com funciona això. O sigui, tampoc era, però sí que el vaig saludar, i sí, sí. El que passa, no vam anar... Amb el Joaquín Sabina vam anar de copes.
Imagina't.
Amb el veus? Així com amb aquest.
Quan encara tenia la veu bé o ja amb la veu trinxada?
El Joaquín Sabina vaig poder fer una cosa curiosa. Resulta que va anar al Bruc Bananes.
Hombre, sí, sí.
No sé quan va ser,
eh? 80 i algo.
Mare de Déu, fa la tira d'anys. I el Joaquín Sabina... Anava en gira i hi havia tota una colla de gent d'Igualada, de Barcelona i tal i qual, però d'emissores bones, eh? de gent bona. Que el volien entrevistar allà quan va acabar l'actuació, el Bruc Bananes. Doncs va dir que no, va sortir el seu representant i va dir que aquell dia no podia ser perquè l'endemà tocaven a no sé on, marxaven i tal i qual, que no és veritat, però ho fan per posar una barrera.
Sí.
Doncs jo, per casualitat, havia fet un recital al trànsit on te cantava el Pongamos que hablo de Madrid, d'ell.
Bueno, aquest era del Flores, d'Antonio Flores.
No, Pongamos...
Però la cantàvem, potser sí que la cantàvem el Sabina.
Pongamos que hablo de Madrid és del Sabina, de veritat,
Vale. Sí.
Que ja sé què vols dir, però que em sembla que és una versió o alguna cosa així, però aquesta és del Sabina. Bueno, jo la vaig cantar.
Sí.
I portava el paper... perquè si l'hagués entrevistat, li hagués donat el paper dient-li, coita, he cantat aquesta cançó i tal i qual. Doncs, com que no tenia l'oportunitat, vaig anar amb tota la jeta amb el representant i li vaig dir, mira, només una cosa, et deixo el paper aquest i si, perquè ho tingui. Doncs saps què va passar? Ara quedaràs tieso. Aquestes coses maques que passen a la vida. Ja marxàvem tots, plegàvem veles, me'n recordo que hi havia el Ramon Grau de la televisió d'Igualada, tot un munt de gent que ja ens coneixíem de totes aquestes històries. I ja marxàvem perquè ens veien dir que no. Doncs va sortir el representant i em va dir, el chico que... Perquè llavors era un chico, ara no. El chico que m'ha entregat esto. I llavors jo dic, sí, jo vaig anar cap allà, allò que aixeques el dit,
sí,
no?
Sí,
com a classe.
Jo.
Vaig anar cap allà i em va dir, passa un moment.
Hòstia, un moment. Dir-te això i tota la resta d'emissores cagant-se amb tu.
El Ramon Grau, que és... Bueno, ara no és famós que no ens veiem, però m'ho recordava sempre deia, tio, és que... Com va ser això, no?
Bueno, i passes, i què?
I em diu, passa un moment que t'atendrà un segon només per això. Total, que em va dir... Per a quina és l'entrevista? Dic, per el 3 de 8, que és un setmanari d'aquí del Penedès i tal i qual. I em va comentar, diu, pues va, vinga, quatre preguntes justes i et donem l'exclusiva. Va sortir primera pàgina del 3 de 8, era una exclusiva.
Sí, ho tenen això, aquests personatges, de dir, toma ja.
I després va dir, i ara vamos de copas que paga Sabina.
Hòstia.
I vam anar de copas allà al Brooks, al Brooks, en un apartat, i vam anar...
Sí, vas posar de bon humor.
Sí. Sí, mira, aquelles coses que passen. Després també et diré una cosa, a la inversa, amb el Batiato, quan va venir Sant Sadurní...
A Sant Sadurní, aquells anys màgics de la confraria del Cava, que feia uns concerts de Calample, sí?
Doncs el Franco Batiato vaig fer algo similar i encara espero ara que em diguin algo. O sigui que em va deixar tirat. Vull dir que amb algun surt bé i amb altres no surt bé. El Franco Batiato, hòstia, a mi m'encantava. I em feia una il·lusió entrevistar-lo en aquella època. Era un personatge molt especial.
Molt eclèctic, molt curiós.
Sí, sí, perquè tot i que era cançó italiana d'aquestes xins, no sé, tocava a vegades el culte, per dir alguna cosa. Era curiós, el que feia.
Cantant d'òpera i de tal.
Sí, feia coses curioses.
Clàssica.
Doncs li vaig anar a proposar l'entrevista i em van dir que no. Em van dir que no, i aquest no el vaig poder entrevistar. Ramon Cin, sí.
El Ramon Cin,
sí.
Un personatge que, a més, el Ramon Cin ha anat com canviant, no?
Tu hi eres aquell dia amb el Ramon Cin.
Ja pot ser.
Perquè em sembla
ja
que...
Ser. Sí, em sona molt, això.
Em sembla que aquell dia érem un arrolot. Crec que aquell dia hi eres
Déu-n'hi-do, Paton. Doncs tot això, ho expliques?
Sí,
també
sí.
Lo del Franco Batiato...
El del Batiato sí, però sortiran el 2.
Ah!
O sigui, està publicada. L'anècdota està publicada, però clar, he fet una tria.
Li extraiem aquí una exclusiva, ara.
He fet una tria.
No, està bé. Però, bueno, has fet una tria, però en tot cas les portes cronològicament.
Sí.
O sigui que del primer... Estan tots... tots estan per ordre o t'has deixat algun?
No, està tot per ordre. Llavors, en el segon surten els que no surten en el primer.
Vale, sí, que d'on el deixem, del 352, posa-li el 600.
Sí, n'hi ha 351, perquè la una... Perquè dius, hosti, per què 355?
Com les condemnes.
Però 351... Podia ser això, però no és per això. És perquè la una és la meva.
Ah!
És la meva melodia.
Olé.
És la meva melodia. La cançó de la meva vida, que és la cançó dels vells amants de Jacques Brel, la cançó de Viamen.
Sí, vas esperar fins a la 351 per fer-te propaganda.
Bueno, clar.
Hòstia, tu. I després resulta que això, que no sabia ni les vegades. Em treus a mi tres vegades aquí.
No, més. Joder, tu surts 8 o 9, amb la Sidral, em vas fer descobrir. És que jo sempre vinc a preguntar-te a veure si, si tens alguna
veritat,
novetat.
El Petón és un pesat, amb això.
Hi ha algú nou? Hi ha algú nou?
I, no, nou. I tens allò que de l'any 1640 abans
i tu
de Crist?
Tenies, i tu, no, perquè no m'hi dedico, però tu tenies la paciència de deixar-me escoltar-ho i de dir, mira, el millor d'aquest personatge és això.
Home,
és
que hem de fer.
Sí, però, per exemple, aquest de la Sidral, que era el Carnaval, sí. La versió del Carnaval, que la feien, em sembla que amb la derrumbant, amb el derrumbant.
Amb la derrumbant, sí, que de fet molts dels components en aquella època, alguns dels components, vaja, eren, estaven a les dues bandes.
A les dues bandes.
El Nico, hi havia molta gent que estava en les dues bandes, sí, sí, efectivament.
Doncs aquesta del Carnaval la vaig descobrir per tu, i el Roger Sobirà, ja t'ho he dit, i d'altres, home, i també hi surts cantant.
Sí, ja
ara
sé,
hauries de ser, ara hauries de ser valent.
Tothom, no ho tinc aquí.
No ets valent.
Ja t'ho dic que... Ja,
si està a l'Spotify...
Sí, és veritat, està a l'Spotify, però ara mateix no tinc el teclat, que no sé què passa.
Ara m'he quedat amb tu.
Després t'ho crido el Joan Amat, que m'arregli el teclat, que és que no funciona. I no vinguis, Joan, per favor.
No, perquè tu i jo cantem una cançó, cantem una cançó que tu cantaves amb els
nens. El gall i la gallina, em sembla.
Amb els nens.
Horrorosa.
Que la cantaves quan érem petitons.
Horrorosa la interpretació, vull dir.
Què dius?
La cançó és genial, i és més... Et diré que, no sé si ho he dit alguna vegada, o potser sí, quan vas... el recull de cançons tradicionals infantils, aquell que vas fer, va estar present a la meva vida durant l'època que els nens eren petits, perquè teníem el carregador de CDs al cotxe i tu me'l vas regalar, lògicament, doncs va anar directe al carregador aquell i de forma cíclica, absolutament en loop, va anar sonant tots els viatges.
Va ser l'època que menys em va saludar.
Em vaig odiar, directament. Sí. O sigui, tenia ja... O sigui, vamos, Petón Soler no volia ni veure ni en pintura.
Si sapiguessis els pares que m'han dit això. Si sapiguessis, Ric, però, perquè...
Insisteixo, no, perquè sonava molt bé el disc, perquè els nens, mira, no hi ha jutge més implacable que els nens. Si els nens m'obligaven a posar en loop aquell recull de cançons, primer... Vam tenir la possibilitat de que se les aprenguessin, que això, ara parlant en sèrio, és una brutalitat de conservació de cultura nostra.
Sí, això és important.
Gràcies al Petón Soler, als meus fills. Si no, així de clar, jo no els hagués posat la música aquella. En canvi, aquelles cançons tradicionals les van aprendre. I segur que les tindran per sempre.
És que saps què penso amb això, Àlex? I ho penso, i ara que no m'hi dedico, continuo pensant-ho. Aquestes cançons, si tenen 2 i 3 segles, mm-hmm. perquè no se sap ben bé d'on venen i tot això, mm-hmm. i perduren actualment, és per alguna cosa. Mm-hmm. Jo crec que ara tots els que segueixen al darrere dels que ja tenim una edat mm-hmm. determinada, jo crec que haurien de seguir amb aquest esgraó, que sobretot la primera part dels nanos, que mm-hmm. a més de fer tot lo que... De cantar tot el que es canta actualment de les Julietes i totes aquestes coses i tot el que està apareixent, que és molt maco, és preciós.
Però això ja ve sol.
Això ja ve sol. Haurien de tenir al darrere això perquè no es perdés. Pues que tot el tradicional i popular no es perdés.
Exactament. I això tens eines tu. Que consti que repasseu... No sé si aquests àlbums estan a la venda encara.
Alguns.
Però bueno, estan a Spotify.
Sí, Spotify està.
Per tant, és un material que...
De les 400 que vaig gravar, uh-huh. n'hi ha unes 400 de gravades, sí. jo crec que n'hi ha 120 a Spotify.
Molt
Spotify, bé. Com es diu? Spotify?
Fai.
És que no, l'anglès no és el meu
Spotify,
fort.
Spotify, ja està. No sé si es diu exactament així, però escolta... Bé, insistim una cosa, estem parlant del llibre, jo torno a insistir-ho perquè l'entrevista és llarga, m'encanta que sigui llarga, és una conversa, i estem parlant del llibre Melodies que fan vides, ho dic per tota la gent que s'ha incorporat ara, i que estem parlant de les batalletes d'un cantautor penedesenc jubilat, que és en Petón Soler. Està jubilat, no?
Jubilat, no canto enlloc. L'únic que faig és un cop alguna tonteria, per exemple això, que és recollir això. Ara sí que perdo molt el temps, jubilat del tot, no puc cantar, tinc una veu que no
sí?
puc afinar.
Sí,
no puc cantar, I el que sí que faig ara és gravacions antigues i coses que tinc i tal, l'estic repassant-les i sí que estic mirant coses que havia fet i que no han sortit mai públicament i totes aquestes coses.
Home, estaria molt bé. Jo recordo una anècdota que explicava la Núria Feliu, el Salsigui, que resulta que ella doncs, gravava, crec, per a Dixa, i a Dixa, doncs, va desaparèixer i va haver-hi tot un material que d'allonsis. I quan la Núria Feliu va intentar recuperar el seu material, no va poder, perquè l'empresa que es va quedar a la Dixa, crec que ara no em feu dir els noms, però bueno, era el material seu i, per tant, no li demanava uns diners per poder recuperar aquest material. I gràcies a la documentació de l'Òscar Dalmau, el comunicador Òscar Dalmau, sí, doncs, que era un admirador afèrrim de la Núria Feliu, que de fet va recuperar-la per cantar moltes més coses, doncs va aconseguir aquest material. Està bé que tu recopilis el teu material.
És home, com... és que també, de l'altra manera, queda perdut. I clar, també revises coses.
És la teva vida.
És que quan ets jove, la diferència entre ser jove i ser gran és que quan ets jove et passa tot molt de pressa i apiles moltes coses.
I en perds moltes,
sí,
també.
Sí, i no prestes atenció a les coses. Saps què vull dir? Les vas arraconant i les vas posant i tal. I després, quan tens per tu, llavors dius, caram, i allò? I allò? I ho escoltes i dius, coi, això que és curiós.
I m'agrada. No, qui ho canta, això? Ah, jo?
No, algú. Un cop m'ha passat alguna cosa d'aquestes rares. Sí.
Jo vaig fer això.
Sí, sí. Amb la Núria Feliu en tinc una altra de bona. La Núria Feliu la vaig entrevistar 3 vegades.
Imagina't.
A la Núria Feliu. Una molt al començament de la ràdio, als anys 80 i pico, després entremig, i després al final de tot. I em va passar una cosa curiosíssima. Se'm va emprenyar. La Núria Feliu era la Núria Feliu, eh? Cuidado, que tenia
sí,
caràcter.
Sí, que s'emprenyi...
Era molt agradable...
S'emprenyava molt poc, però quan s'emprenyava...
Era molt agradable i molt simpàtica de cara a la gent, però sí, cuidado, sí, que també tenia un punt de perillós, eh? Doncs, la vaig entrevistar l'última vegada i era per una contra del 3 de 8. Tu saps que les contres del 3 de 8, i de qualsevol diari... Tenen, no, si tu fas una entrevista pot durar, pots fer la cabra amb una pàgina, amb 2 pàgines i amb 3 pàgines. Amb el Luis Aguiler li vaig fer 3 pàgines del 3 de 8.
Imagina't.
Perquè eren pàgines, perquè era una entrevista. En canvi, amb la Núria Feliu, les altres van anar bé. Una era per aquí, sí, per la ràdio, eren diferents coses. I l'última, que era per una contra, la pobra dona li vaig estar preguntant i em vam estar com una hora que em va explicar coses, que tinc la gravació, la tinc en caset, eh? Tinc la gravació de tota la història. I a l'hora de la veritat, clar, jo vaig seleccionar i vam fer la contra. I la contra, o sigui, tu pots explicar el que vulguis, que la contra té aquell tamany,
no,
i,
no
és una contra, i és una contra i no et pots passar.
Sí.
Doncs li vaig enviar, com sempre ho feia, la vaig enviar i tal i qual, i al cap d'uns dies, perquè em coneixia no molt, però una mica, em va enviar un correu dient-me tant de rato de parlar, només per l'entrevista aquesta, jo li vaig tornar a contestar, i li vaig dir, home, és que és una contra, i la contra dura el que dura i té el tamany que té. I em va enviar un altre dient, m'ha encantat. Dic, bueno, menys mal.
Potser perquè va entendre el context.
Ho va entendre. No devia... No, com que
gran.
Són famosos i són coneguts, no devia entendre que era una contra.
Bueno, jo suposo que amb la dimensió del personatge hauria de ser també una mica allò, una mica de sorna, no? De dir, tanta estona aquí, sí, aguantant-te...
Home, ho tinc per escrit, eh? O sigui, que em va enviar, em va fotre la bronca, eh?
Et vas acollonir, eh?
Sí, perquè dic, hosti, la Núria Feliu, que... I després, a l'explicar-li que era una contra i que ho podia utilitzar més endavant per altres coses, llavors em va dir fantàstic, cap problema.
Bé, bé. Una Núria Feliu que sempre es queda com l'anècdota, que no és una anècdota, que la gran cantant de cançons com molt tradicionals, ha viatjat pel country, ha viatjat per molts, però coilo del jazz.
Hòstia. D'aquest immens. Hòstia, que fort, eh?
És tan bona.
Acabar que no va... que tenia aquest fil de veu tan perfecte, i va acabar que no podia cantar, eh? Només podia recitar poemes.
Sí, i tot i així, ella R.K.R., sí, eh?
Saps com va venir l'Ella Fitzgerald a Barcelona? Qui la va anar a rebre a l'aeroport va ser la Núria Feliu.
Núria Feliu.
Que fort, eh? La gran Ella Fitzgerald. La feina que va fer la Núria Feliu és increïble. És increïble. No se la podrà valorar mai prou. És increïble, és genial el que ha fet la Núria Feliu. Ha tocat tots els pals, tot.
És veritat?
Tot. Vull dir, és una... Jo d'això en dic tot terreny. O sigui, són persones que toquen, es veuen en cor en tots els estils. La Núria Feliu va començar amb el teatre. Ella va començar sent una actriu de teatre i algú es va fixar en ella i va dir, tu deixa el teatre sí, i dedica't a cantar. Però va començar amb el teatre, eh? Va començar amb el teatre. I saps que sota un cirerer florit va ser la primera cançó del Joan Manuel Serrat, quan encara no era conegut, que la va versionar? La primera persona que va dir el Joan Manuel Serrat serà un gran cantant i tirarà endavant, quan era del començament de la cançó, va ser la Núria Feliu. Va versionar aquesta i la va fer famosa.
Correcte, efectivament.
La va fer famosa. Tinc a la porta
em quedar l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides, em perdre
la teva imatge.
Jo, és que t'ho dic sincerament, jo aquesta cançó la vaig descobrir per la Núria Feliu i m'agrada més cantada per la Núria Feliu que pel Serrat.
És veritat.
Creia que no tornaria.
Amb aquesta veu nasal, sí, aquesta cosa tan, tan estupenda.
Amb les mans buides.
Doncs estem parlant de música per culpa del Petón. I estem parlant de música universal per culpa del llibre Melodies que fan vides. Que apunteu el títol i aneu a Guardiola, a la carnisseria, o on calgui. Que on calgui, pregunteu al vostre poble. Està per molts pobles, no? Has viatjat.
A les cabanyes està a Cal Roc, que és el forn.
Imagina, aneu quan compreu el croissant del matí, demaneu el llibre.
Estic content, perquè m'ha atès tot el Penedès. Hosti, de veritat, m'he sentit... però superbé, eh? A tot arreu on t'anava, de veritat, a Gelida, a Sant Sadurní, a tot arreu m'han atès, però de veritat, tothom m'ha dit sí, t'agafem els llibres, els posarem a l'aparador perquè és una novetat, vull dir, bona gent, hosti.
Hosti, tio, està clar. Doncs tu veuràs per què ho fan. No serà perquè si fossis un estúpid, no, t'ho farien.
Home, sóc, però, home, ells tenen la bona voluntat que una carnisseria que venen carn diguin sí. Escolta'm...
El que faci falta.
El súper de la Múnia...
Sí.
El Pere, que és de tota la vida d'allà de la Múnia, el té el súper. O sigui, que ja em diràs tu què té que veure amb els Danone.
Hauries de fer-me un llistat dels llocs on has anat. I m'esmena el llibre que te'l diré tot. Te'l repetiré tot, perquè així serà encantador saludar el del súper i el de la carnisseria i el forn de les cabanyes.
I a més...
Coita, això és poble.
A Torrelles, a Cal Xullat. Que és també carnisseria, sí, degustació.
És que, home, tant, boníssima, eh?
Hosti, que bona gent. Que bona gent que sonen, de veritat, eh? A més, això ja va ser terrible, això ja va ser terrible, perquè li vaig portar el llibre i n'hi vaig regalar, perquè és molt bon tio, ell. I n'hi vaig regalar un llibre per ell i tal i qual, i m'ha dit, tu no pots marxar d'aquí, ja que me'l regala sense... I va anar i em va regalar una botifarra negra, és que és bona gent, eh? És generós, de veritat, eh? I una llangonissa així de grossa, tu. I va dir, ara ja pots marxar. Hi ha bona gent al món, eh? Aquestes anècdotes són tan maques, tan maques.
Però és que és veritat, perquè coneixent-te, clar, tu ets una ruïna per l'editor de Torn. És mal que t'has editat tu, no? T'has publicat tu, quasi.
Ho han editat, o sigui, editat o ha editat el 3 de 8. I llavors tota la feina l'ha fet el 3 de 8.
Com que en regales però... tants...
El regalo perquè en aquest cas tinc una part molt important meva i els puc regalar. Però guaita, n'he regalat. Ara quedaràs tieso, perquè això és maco. Això és més maco que tot.
Dispara.
Mira, a les cabanyes, naturalment, vaig fer la presentació allà i doncs, se'ls hi va regalar amb tota una colla de gent que són amics, que són veïns i tal i qual. Doncs escolta'm, a casa trucaven a la nit, va venir una veïna, ens va portar un pastís que havia fet. Va venir un altre veïn i ens va portar unes magranes. Va venir un xicot que és molt conegut, però no vull dir el nom, que va venir amb unes pedres de Vilafranca, no sé què, són una cosa de xocolata i una botella de cava. Tothom, al del costat, un munt d'enciams, em va portar un munt d'enciams. Ostres, la gent, això antigament se'n deia el trueque.
Sí, senyor.
El trueque era una cosa que la gent s'intercanviava les coses. Doncs aquest senyor, ostres, panellets... Van fer expressament panellets i em van regalar panellets. O sigui, estic contentíssim, de veritat. De veritat.
Tu veuràs.
No, el preu d'això no té res que veure amb la bona intenció personal.
Què val aquest llibre?
Res, 10 euros.
10 euros?
10 euros.
M'estàs dient que 351 entrevistes amb gent universal...
Val 10 euros.
Curradíssim, que és que... Vaja, si comptes les hores que t'has gastat en fer aquests articles i aquest tot... Ostres! Si estem parlant d'un regalàs per festes, per Pare Noel, perquè el rei el compra, els reis el comprin, qui sigui, per 10 euros...
Hòstia,
aneu al forn de les cabanyes on sigui, tio, si compreu el llibre tal que... De veritat, eh? Us ho dic molt en sèrio, i això ja no es tracta aquí de vendre res, ni... És que el devores. És un llibre que es devora, perquè està explicat això, a la brava. Segurament no serà molt docte a nivell d'escriure,
no.
Però és un llenguatge molt directe d'una bona persona, com el Petón Soler, que amb aquesta humilitat que fa que precisament sigui capaç d'escriure lo bo i lo que per ell va ser doncs, una planxa en el seu moment, com dir, mai diguis que hi ha música dolenta.
Tinc aquestes lliçons de veritat a la vida... Sí, també hi ha maneres de fer-les, eh?
Sí, normal.
Però, per exemple, en un lloc on estàs tranquil·lament, si et diuen una cosa d'aquestes, t'ho prens com a cuidado. Cuidado. Hosti, el Jànio, de totes maneres, m'havia dit moltes que després, amb el temps, amb el temps les he recapacitat, i escolta'm, les fotia, però allò, frases curtes, eh? Vull dir que que et valien, eh? Un cop em va dir, mira, jo dono un consell, perquè va veure molt, va durar una època que vam coincidir bastant, i va veure que regalava els discos i tot això, i va dir, tu els discos t'has de valorar.
Sí.
Perquè si dones els discos, la gent es pensa, no li donen valor.
Exacte.
No li donen valor, això. Tu deixa que encara que sigui bé de preu o el que sigui, l'han de comprar.
Sí, senyor.
Perquè si no, l'agafaran i ni l'obriran, el posaran a l'estanteria perquè l'han regalat. I amb el temps m'han donat coses, compte de que moltes d'aquestes coses, home, que li vagin al darrere del Jani o tu, portava una carrera al darrere que de cuidar. Cosa, em va donar consells d'aquests que en el temps dius, hosta, tenia molta raó, tenia molta raó.
Escolta, ara que tinc aquí, que sempre explico l'anècdota. Tu, per desgràcia, li vas fer l'última entrevista, no?
Ostres, amb el Jani o tu. Que fort, que fort.
Aquí al piano de la tercera planta.
Que fort, tu. Que fort, eh? Al cap de 3 mesos, eh? Uh-huh. 3 mesos. Ja estava una mica... Uh-huh. Ja, quan el vaig dir de fer-li l'entrevista, ja em va dir, sí, però m'has de venir a buscar Sitges i m'has de tornar a Sitges. Diu, i hem de, ens quedem a dinar. O sigui, perquè ja s'ho feia d'una manera que no, perquè a casa seva feia règim i el tenia molt controlat i m'ha dit, anem a menjar una miqueta bé, saps què vull dir?
Sí, sí, clar, clar. Va,
però ja estava una mica tocat, però no per morir-se, eh? Mm-hmm. No per morir-se.
Ja.
I saps que va veure l'entrevista i al cap de 15 dies... Ostres, es va... Quina cosa més forta, quina tristesa, tu. Em va trucar a primera hora del matí la seva germana, sí, la Maria Antònia, sí, tu per dir-m'ho, i, sí, sí. Ostres, tu, em va trencar el cor, però de veritat, allò que estàs desmanegat, però dies, de veritat, És que més amb el Jani, jo el tenia idealitzat, o sigui, jo quan era petit anava al casal i veia aquella orquestra...
Sí, sí, internacional.
Amb aquelles tres noies cantant, amb ella allà al piano... I jo pensava que allò era el més gran que hi havia al món.
Sí, sí,
encara ho era, continuo pensant. Però en aquella època, quan ets petit, jo me seguia a primera fila i pensava si algun dia pogués ser algo similar, si algun dia...
Sí, sí.
O sigui, saps allò que tens un somni? I el veies allà i... A més, era molt sèrio tocant el Jani, no? Després no, després era un cachondo, però tocant era molt sèrio.
Damunt de l'escenari era rigorós.
Era molt sèrio, molt sèrio, molt sèrio. I el veies allà tocant d'aquella manera, aquella orquestra que sonava tan bé. Jo em recordo el casal, el casal me'n recordo sempre, que per Carnaval, quan venia el Jani al casal, és que, bueno...
Es rebentava.
No hi cabia ningú. Era el dia més fort de tot el Carnaval.
Bueno, clar, estem parlant d'un català il·lustre, un vilafranquí il·lustre, que després se'n van a Sitges, però bueno, mira, aquestes coses que passen.
Però sempre...
Sitges, perquè, sempre ho deia.
Sempre, però Sitges, de totes maneres, també se l'estimava molt.
Sí,
perquè s'estimava... Sempre deia, jo sóc la meitat de Vilafranca,
sí,
la meitat de Sitges.
És veritat.
La meitat de Sitges. És curiós, això, eh?
Doncs gràcies a programes com aquest televisiu que fas, que de fet estan penjats, crec, tots
sí,
a la tele,
sí,
a la pàgina de Ràdio i Televisió de Vilafranca. Doncs gràcies a això i a les teves... Vaja, als teus innombrables anys, no molts, perquè ets molt jove encara, però...
Sí, d'allò,
s'ha aconseguit fer un llibre que és molt més que un recull d'articles. És una lliçó de vida a través de la música. Jo t'ho agraeixo molt, perquè m'has fet passar molt bé. Ja està llegit i rellegit. Però és d'aquells que sempre tens allà i mires i sempre trobes alguna cosa.
Alguna cançoneta. O...
Sí, perquè a més no té un nexe d'unió com una novel·la, que dius, hòstia, has de llegir i poses el... No, tu vas, obres per qualsevol pàgina i pum, un article, i te'l llegeixes.
I la gràcia és que hi ha molta gent del Penedès.
Aquí està.
Aquesta és la gràcia.
Patón Soler.
S'ha de donar importància a la gent del Penedès.
Ho hem de deixar aquí, però t'agraeixo moltíssim aquesta conversa, impagable.
Jo t'agraeixo la conversa, que t'ho vaig venir a demanar jo.
Escolta, quan vulguis, que necessitis, jo insistiré en la venda d'aquest llibre i si pots fer-me un llistat d'allà on has anat a vendre'l, jo els hi faré propaganda. Crec que se la mereixen. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Àlex.
Fins la propera, que espero que sigui aviat.
Ara quan tanquis el micro, ens donem una abraçada.
Doncs el tanco ja. Adéu! Vila, 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 vila